Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. La Diputació de Girona ha celebrat avui l'últim ple del mandat en un ambient de cordialitat entre els partits. També s'ha anunciat que el ple de constitució del nou equip de govern serà entre el 4 i el 9 de juliol. Les negociacions per arribar a un acord estan obertes, però cap partit ha avançat en quin moment es troben. Junts per Catalunya, que ha perdut la majoria, és la força amb més representació, 11 diputats, seguint d'Esquerra amb 9, un més que el 2015, i el PSC 4, un més que fa 4 anys. Per tenir majoria, fan falta 14 diputats. El president de la corporació, Miquel Nové, del PDeCAT, ha agraït la disponibilitat i col·laboració de tots els partits en els 11 mesos que ha ostentat la presidència. La lectura més crítica l'ha aportada la CUP. Al seu entendre, la institució continua estant excessivament allunyada de la ciutadania. La reelegida alcaldessa de Girona, Marta Madrena, es confia en poder trobar consensos amplis amb la resta de formacions polítiques, conscient que seran imprescindibles en el marc d'un govern en minoria. Madrena es confia en poder aprovar el nou cartipàs en entre 2 i 3 setmanes. FM Girona, Sisu García.
Bona tarda. Després que el pla d'investidura hagi confirmat la continuïtat de Marta Madrenas com a alcaldessa de Girona, ara és el moment de configurar el futur govern. Conscient que els nous regidors obtinguts no seran suficients per poder tirar endavant moltes propostes, Madrenas confia arribar a consensos.
Hem de ser capaços de trobar tot allò que ens uneix i poder-ho desenvolupar amb unes garanties de que el màxim de forces se sentin representades. No per res, no per empoderar en els diferents grups municipals, inclosos el meu, sinó per empoderar la ciutadania.
En aquest sentit, Madrenas també es mostra confiada en poder aconseguir grans acords de ciutat.
Crec que farem possible una governança no plàcida, segur que difícil, però que tirarà endavant projectes en què molts o una important majoria ens hi anem sentint representats en cada cas.
De moment, el primer pas serà la configuració del cartipàs municipal, l'eina que estableix la nova organització municipal, les diferents àrees i el repartiment de funcions i càrrecs dels nous regidors elegits.
No és política, és l'eina pràctica del funcionament de l'Ajuntament. És a dir, no ens posarem d'acord en quin dia fer els plens, no ens posarem d'acord en quin dia s'ha de reunir la Junta de Govern. Jo crec que serà factible arribar a acords per això, perquè són de sentit comú, no?
Per bé que la llei dona 30 dies per la configuració del cartipàs, Madrenas espera poder-lo tenir llest en un termini d'entre 2 i 3 setmanes.
I un treball d'estudiants de Blanes evidencia que només un 3% dels carrers d'aquesta població tenen noms de dona. Ràdio Palafoll, Jordi Arbat.
Bona tarda. Aquesta és una de les constretes d'un treball d'alumnes de 5è de l'escola Joaquim Roira de Blanes i que va presentar-se al consistori aquesta setmana passada. Els estudiants del centre han estat investigant dins del projecte Dona'm i han classificat els noms dels carrers segons diferents tipologies. Dones deïtat, dins d'aquest àmbit s'inclouen les relacionades amb la religió, majoritàriament santes, homes deïtat i d'altres. Després de fer el llistat, van calcular els percentatges i van arribar a la conclusió que no hi ha igualtat en els noms dels carrers de Blanes. La majoria dels carrers són dedicats a noms que no són d'home ni de dona, un 66%, però la resta són majoritàriament carrers amb nom d'home, un 30%, i només poc més d'un 3% amb denominació femenina. Dins del seu treball, els alumnes també van dirigir-se a l'arxiu municipal per conèixer alguns dels noms femenins reconeguts de la localitat de Blanes, com Leonor Benet, aficionada al Club Deportiu Blanes de Futbol, Maria Castanyer, poetessa, escriptora i pregonera de la Festa Major de Blanes, així com també Maria Dolors Oms, que va ser la primera alcaldessa de Blanes després de la dictadura franquista.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Aquest matí s'han reunit els ministres de pesca dels països de la Unió Europea. Evidentment, en alguns casos, com és el cas del ministre espanyol d'Agricultura i Pesca, en funcions. Doncs s'han reunit els ministres per acordar la política econòmica pel que fa referència al sector pesquer. I finalment han decidit que el FEM, que és aquest fons d'ajuda estructural que ha de donar diners per renovar la flota, serveixi per això, per renovar la flota. És a dir, que aquests diners puguin anar no per augmentar la capacitat de pesca, la potència extractiva, tampoc per generar noves indústries, és a dir, noves embarcacions, però sí per modernitzar les existents, canviar motors, implementar noves energies que facin funcionar aquests motors, com pugui ser l'elèctrica, fins i tot millorar les qüestions relacionades amb la seguretat, els bots, les armilles, totes aquestes coses. De fet, aquesta era una reclamació del propi sector que no estava massa ben vista pel món del medi ambient, que considera que la renovació de motors el que fa és perpetuar la quantitat d'embarcacions que hi ha a la Mediterrània i, per tant, mantenir la mateixa capacitat extractiva. Sabeu que el món del medi ambient el que vol és reduir la capacitat pesquera de les embarcacions de la Mediterrània en general i per aquest motiu s'han eliminat ja moltes barques i ells pretenien que el FEM no servís per modernitzar les actuals, sinó que fins i tot fos utilitzat per indemnitzar a gent que plegui. Finalment, els ministres han decidit que no i que aquests diners aniran a mantenir la flota tal com la tenim, això sí, amb més sostenibilitat, amb més seguretat i amb més modernització. Segurament això serà molt ben rebut pel sector de la pesca. Veurem finalment com es concreta, perquè aquesta és una expressió de voluntats, però falta signar-ho tot això. Els ministres han dit que les línies han d'anar per aquí, però evidentment després han de venir els tècnics i acabar de reblar el clau, però com a mínim com a declaració d'intencions la cosa sembla que pinta bé. Són ajuts que sortirien o que es començarien a donar l'any 2021 i que s'acabarien de donar l'any 2027. Aquests són els criteris que s'estan establint aquests dies a Europa. Bona notícia, penso, pel sector de la pesca. No és mala notícia pel sector del medi ambient, que malgrat no es davalla la potència extractiva, també és veritat que es pren el compromís de no ampliar la flota. Per tant, diguéssim que ens trobem entre dues aigües, i mai millor dit. I en tot cas, repeteixo, veurem com s'escriu la lletra petita i com aquesta lletra petita és aplicable a la nostra flota, a la flota catalana. Bona tarda a tots i benvinguts. Amb aquesta, penso, bona notícia, comencem el programa d'avui, un programa que ens portarà a parlar de publicitat, navegació i política. Una mica de política sí que en parlarem. Salutacions cordials de l'equip que fa possible cada tarda aquesta obra d'art en forma de programa de ràdio que fem des de la xarxa de comunicació local i des de la vostra ràdio local, i que és un equip que, bé, capitanejat per González, compta amb la participació d'en David Valverde, en Joan Bosch i en Juanjo López. Hi ha la Judit Castells, en Daniel Rodríguez, l'Ivan Fernández, la Cristina Cantal i qui us parla. Que estarem fins a les 7 en punt de la tarda explicant-vos un munt d'històries.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Doncs ahir en Manuel ens ho va dir, que avui el dia seria calorós, i no es va equivocar. S'esperava més rúfol, hi ha hagut alguns nuvolets enteranyinant al llarg del matí, però poca cosa. La veritat és que a bona part del país sembla que fora d'una petita boira, una mica dispersa, hi ha força presència de sol. En tot cas, veurem què ens espera les properes hores, per això el saludem des del Servei Meteorològic de Catalunya. Manuel Álvarez, molt bona tarda.
Hola, molt bon dia. Avui la situació marítima en general a tot el litoral català quedarà força tranquil·la, només a punts de la Costa Brava quedarà una miqueta més alterada a causa del vent de component sud que bufa tota la costa, un vent que bufa amb ratxes fortes, ratxes que fins i tot a punts de la Costa Brava podrien superar els 50 o 60 km per hora. Això farà que les onades en aquest sector s'aixequi una miqueta de mar de vent amb onades que podrien superar el mig metre d'alçada. En general, pel que fa a l'estat del cel, predominit del cel serè o poc ennuvolat, només al final del dia apareixeran alguns estrats baixos a punts del litoral sud. Temperatures, en general, molt agradables. A la meitat sud, en general, oscil·len entre els 23 i els 25 graus. Valors més elevats a la meitat nord, on oscil·len entre els 25 i els 30 graus. De cara a la jornada de demà, en general, el vent de component sud es tornarà a imposar. Durant les hores centrals del dia serà una miqueta més fluix que durant la jornada d'avui. Per tant, esperem que l'estat de la mar a la Costa Brava quedi una miqueta més calmada. Pel que fa a l'estat del cel, començarem el dia amb estrats baixos o fins i tot alguns bancs de boira que podrien afectar a molts punts del litoral, sobretot de la meitat sud. Es trencaran parcialment, però no acabaran de desaparèixer i podrien afectar al llarg del dia altres trams de la costa. La temperatura demà quedarà semblant, sobretot a punts de la meitat nord del litoral. La meitat sud podria pujar un parell de graus. I de moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Doncs moltes gràcies, Manuel. Demà, si et sembla, tornem a parlar, vale? Vinga.
Connectem amb l'actualitat.
I comencem l'apartat informatiu amb bones notícies. Ens n'anem cap a l'Hospital de Bellvitge, al Baix Llobregat, perquè ha implantat per primera vegada, i amb èxit, un cor artificial complet. Ivan Fernández.
Aquesta és la segona intervenció d'aquestes característiques que es practica a l'estat espanyol després que l'any 2016 es dugués a terme la Clínica Universitària de Navarra. En aquest cas, el pacient de 30 anys presenta, en paraules dels cardiòlegs, unes afectacions poc freqüents, però que impedien practicar-li un trasplantament de cor normal o qualsevol altre tipus d'assistència mecànica. Tot i això, aquesta intervenció és molt semblant, diuen els metges, a un trasplantament normal, tot i que presenten dues diferències relacionades, d'una banda amb l'extracció de ventricles i de l'altra amb la sutura, que requereixen, diuen, de molta més cura. En tot cas, aquesta intervenció és un pont cap a un trasplantament que servirà per donar temps al pacient perquè recuperi i estigui disponible per rebre un altre cor. Actualment el pacient està en situació estable i serà d'aquí 3 mesos, han informat els metges, quan se li practicaran noves proves per veure si es pot sotmetre o no a una nova intervenció. L'objectiu és que, mentre tant, el pacient pugui fer vida normal amb el cor artificial a l'espera de poder rebre un altre. L'Hospital de Bellvitge va ser el primer que va col·locar un cor artificial a una pacient i des d'aleshores ha dut a terme 24 intervencions, més que qualsevol altre hospital de l'estat espanyol. Només d'aquests 24, 2 casos s'ha plantejat l'assistència mèdica mecànica, com a definitiva.
I molta atenció a aquesta, una piràmide de vidre a les 3 xemeneies de Sant Adrià del Besòs. Aquesta és, o aquest de fet és el projecte que ha presentat avui a Barcelona un inversor egipci, Isabel González.
Doncs sí, ho ha fet amb l'objectiu, diu, de crear un centre per la pau que contingui una universitat del Mediterrani, un museu mundial dedicat al personal de pau de l'ONU i oficines de seguiment de les 32 missions de pau europees que hi ha actualment a l'Àfrica. El projecte, inspirat en la Biblioteca d'Alexandria, encara s'ha de presentar a les administracions, però la idea, segons diuen, és la de fusionar el patrimoni industrial existent amb un símbol renovat de l'època faraònica, com seria aquesta piràmide. Ah. Durant la presentació s'han donat algunes xifres, i és que el valor de compra seria d'entre 700 i 800 milions d'euros i s'ubicaria en una extensió de 200.000 metres quadrats. Amb la construcció es vol unir la zona fins a les Rambles de Barcelona, creant així un passeig marítim que se l'anomenaria el Camí de la Pau del segle XXI. Pel que fa a l'entorn, asseguren que també s'ha tingut en compte la sensibilitat envers els veïns d'aquella zona.
El Camí de la Pau que passaria per la mina, bàsicament, i tota la banda aquella de la Verneda.
Tots els llocs són bons per crear un Camí de la Pau.
No, evidentment que sí. A mi això saps que em recorda el Fòrum de les Cultures. Havia de ser...
Molt bé.
I mira com ha acabat, un
lloc allà que no saben què. Escolta'm, i Òmnium Cultural comença una campanya publicitària per reivindicar l'al·legat final de Jordi Cuixart al judici del procés.
Manifestar-se, expressar, mobilitzar-se, votar és el missatge que es pot llegir en alguns autobusos i marquesines de l'àrea metropolitana de Barcelona. De fet, el missatge es pot veure ara en diversos espais publicitaris, però ja va ser dissabte quan es va veure per primer cop el festival musical que Òmnium va organitzar a Santa Perpètua de Mogoda. D'aquesta manera, l'entitat reivindica, com tu bé deies, l'al·legat final de Jordi Cuixart al judici del procés i es compromet amb l'exercici dels drets fonamentals.
Doncs benvinguda a aquesta campanya i veurem quina incidència té i què acaba mobilitzant. Gràcies, Isabel.
A tu.
I l'Institut Català de Recerca de l'Aigua de Girona crea un laboratori europeu de doctorants amb 3 milions i mig d'euros per millorar el tractament de les aigües residuals. Cristina Cantal.
La iniciativa forma part del projecte europeu Novelties per promoure la recerca de nous materials i tecnologies innovadores en aquest camp. Es tracta del programa més gran de doctorants coordinat des de Catalunya en tractament d'aigües que neix arran de la necessitat de fer front a les conseqüències del canvi climàtic i els períodes de sequera cada vegada més freqüents. Aquesta situació requereix noves solucions tecnològiques com tractaments biològics avançats, processos d'oxidació innovadors o sistemes híbrids que permetin satisfer les diverses demandes del tractament d'aigües residuals. Aquestes tecnologies permetran controlar la contaminació per microcontaminants orgànics com són pesticides, fàrmacs, hormones, compostos perfluorats o disruptors endocrins que actualment no són eliminats per les estacions depuradores d'aigües residuals en el procés de recuperació de l'aigua. El projecte d'investigació està compost per un total de 14 projectes individuals que a partir del mes de setembre es desenvoluparan en institucions i centres de recerca d'Espanya, Itàlia, Alemanya, Sèrbia i Croàcia durant 4 anys.
Una cosa més, aturem Barcelona World a assegurar que l'Incasol està a punt de tancar un acord per comprar els terrenys del Hard Rock Entertainment World, propietària de CaixaBank, a la Costa Daurada. Daniel.
La compra dels terrenys, que són, com deies, propietat actualment de CaixaBank, per part de la Generalitat s'explicaria, segons la plataforma i també el GPEC, perquè l'Incasol assumiria el risc de pèrdua de valor dels terrenys en cas que la inversió del Hard Rock no es realitzés o que es fes de manera progressiva i de manera indefinida. Ho han explicat en un comunicat, a més avui, on carreguen contra l'actual conseller de Territori i Sostenibilitat i exdirector de l'Incasol, Damià Calvet, que sempre hauria negat aquesta hipòtesi i que les dues plataformes donen ja perfecta. Aquests terrenys on s'hauria d'ubicar el recinte, aquests terrenys on s'hauria d'ubicar el recinte de casinos del centre recreatiu. Aturegol i el GPEC demanen que es retiri el suposat acord i que no es destinin 120 milions d'euros a salvar, diuen, les inversions ruïnoses que la Caixa hagués pogut fer en el passat. En cas que la compra dels terrenys per part de la Generalitat tirés endavant, les dues entitats emprendran noves mobilitzacions i accions legals.
Tanquem amb una d'aquelles notícies que la Guàrdia Civil ha denunciat dos veïns de Tarragona per capturar caderneres a Santa Bàrbara, Judit.
El Seprona ha denunciat al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya dos veïns de Camp Clar de 42 i 44 anys que capturaven caderneres en una àrea privada de caça amb mars prohibides al terme municipal de Santa Bàrbara. Usaven una xarxa japonesa de grans dimensions amb quatre gàbies al voltant, amb caderneres vives a l'interior, per tal d'usar-les com a reclam per atreure més ocells de la mateixa espècie. Cal tenir en compte que a Catalunya les caderneres estan en perill d'extinció i és per això que està prohibit capturar-les sense excepcions. Finalment, un cop els agents van atrapar els furtius, van alliberar totes les caderneres al seu medi natural.
Doncs bona feina per part del... La meva àvia tenia caderneres i el diumenge...
Ah, sí?
Sí, 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 els diumenges sempre els hi canviava l'aigua i el pinso i tal, i era una mica rotllo veure la pobra dona allà, gàbia amunt, gàbia avall. Bueno, els hi tenia una mania que no vegis, aquests bitxos.
Pobrets.
No, no, té plomes. Bueno, Judit, gràcies.
A tu, fins ara.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram, @alfarfm, Twitter, @alfarfm i Facebook, @alfarfm. Terminologia marinera.
I seguim descobrint paraules marineres avui de la mà de la Cristina Cantal. Cristina.
Exacte, Josep Maria, anem a descobrir paraules marineres, aquestes paraules que ens encanta col·leccionar aquí al Far i que des del setembre doncs, anem creant aquest diccionari i una setmana més ho fem amb el mestre Jordi Piqué. Bona tarda.
Bona tarda, Cristina.
Quines paraules ens acostes avui? Em portes alguna sorpresa o no?
Em penso que avui sí.
És que em mira...
No sé si totes dues seran sorpresa.
Totes dues?
Totes dues, avui.
És que els nostres oients no ens poden veure, però m'has mirat amb una cara picarón, Jordi.
Sí, perquè aquesta vegada he pensat totes, així com altres vegades, doncs, quan te dic les paraules, tu ja fas una cara de voler dir, això ja ho sé. En canvi, ara penso, avui et fumaré.
Sí, perquè no me l'ha volgut dir, a veure.
No.
Quines paraules ens acostes avui, Jordi?
Una és camiseta.
Camiseta.
No samarreta.
O sigui, no el que porto jo ara aquí posat a la part superior del meu
Exacte.
Cos, eh? D'acord, camiseta.
Sí, i l'altre és soltes.
Soltes, ni voltes.
Soltes, pensa que nosaltres normalment diem malament, sueltes. Saps que a vegades dius...
Sí, sí.
Això suelto, volem dir que està solt, deslligat de qualsevol altra cosa.
Bé, ens estàs donant alguna pista. Comencem amb la camiseta, que a mi em tens encuriosida.
La camiseta. Doncs la camiseta no és res més com una espècie de tela de cotó que es posava en els llums dels bots.
Ah, i per què es posaven?
Perquè, o sigui, normalment si era la gasolina o era el combustible, feia que aquest tipus de teixit quedés impregnat del combustible i a l'encendre-se feia una llum blanca molt especial. Inclús això no solament és a pesca, sinó els llums de gas de butà, els llums de petroli, els llums d'altres coses per il·luminar a les cases quan tu encara havies de néixer,
ja.
Que hi havia restriccions. Doncs me'n recordo que a casa teníem la camiseta aquella que posaves i és un, com un tel del fanal de les pesqueres.
Per tant, la gasolina. Potenciava la llum o la camiseta
la
es cremava?
Sí que arribava a cremar-se, però durava. Inclús si la tocaves amb els dits després d'haver-se refredat es hagués fet malbé. I en tant l'havies d'anar canviant, també.
Carai!
I feia una llum, una claror molt viva. Es tornava incandescent, i amb una llum molt viva. Per exemple, deia, mira, tinc d'anar de canviar les camisetes dels llums...
De tal embarcació,
el que sigui. I en canvi, segurament que... vaig a canviar la camiseta, si hagués pensat que s'anava a canviar de samarreta.
Sí,
Per això te l'he posat, aquesta.
Això, fins quan es va fer servir, ho saps?
Sí, fins que llavors va sortir el butà, o ja amb bateries... O sigui, ara les barques ja no van amb
camisetes. No, ja no.
Els llums de les barques ja no van amb camisetes.
Molt bé, doncs...
Això me'n recordo de petit, quan sortien les barques il·luminades a la platja cap al tard, doncs tots els llums anaven amb aquest sistema de combustible i, a més, amb la seva camiseta corresponent.
Doncs camiseta, la primera paraula que t'haig de dir que m'ha agradat molt, conèixer-la.
Era com una caputxa,
sí?
Que es posava en el cap d'allà on havia de sortir el combustible que impregnava aquesta roba i feia una llum molt viva, molt clara, és veritat.
Carai, camiseta, doncs, primera paraula que ens costes
avui.
Provo
a casa, agafes una samarreta teva,
si no
la poses
res,
una mica de benzina i poses una cerilla i a veure si... Sí.
No sé si m'ho permetríem fer-ho dins de casa. Anem a per la segona paraula, Jordi.
Les soltes. Les soltes és un tipus d'altre estri de pesca, un art de pesca, que precisament he trobat que es deia que es practicava l'estartit.
Ah, mira!
O sigui, així és molt a prop de casa, eh? Es veu que devia ser una cosa molt més habitual a l'estartit que potser en altres llocs. Són unes xarxes d'emmallament i se'n diuen soltes perquè precisament no han de quedar tibades. O sigui, al tirar-ho en mar,
sí.
La xarxa no ha de quedar ben tibada, al contrari, ha de quedar així com arrugada, com solta.
suelta. I d'aquí la paraula. I per què ha de quedar així?
Perquè es diu que així era més fàcil del que els peixos quedessin emmallats a dintre. Potser si hagués sigut ventivada, el peix a lo millor troba allò i s'escapa. En canvi, el ser arrugada segurament devia quedar, o segur, vaja, que queda o quedava més emmallat el peix i era més fàcil de...
S'entortolligava per allà dins i ja quedava atrapat.
De les arrugues de la xarxa aquesta.
Carai, i això saps si es fa servir dia d'avui o ja també és un art?
Jo em fa l'efecte que jo sàpiga, me penso que no, eh? I si n'hi ha algun que m'ho digui, que m'agradaria saber-ho, ja fins i tot algun dia anar-ho a veure, tots aquests arts de pesca que es conservessin d'abans, m'agradaria veure'ls.
Doncs mira, si ens està escoltant algú que realment encara ho porta a terme, que es posi en contacte amb nosaltres a través del Far FM, Facebook, Twitter, Instagram, i que ens ho digui. Exacte. I mira, potser fins i tot anirem allà a veure-ho en primera persona.
Primera persona, i a més a més serà un programa interactiu, que ens ajudaran a veure-ho. I també la malla que formava la solta, també n'hi havia de diverses mides, depèn també del peix que havies d'anar, que estava destinat a pescar. Per exemple, hi havia una malla anomenada de Roger i una altra anomenada de Lluç.
D'acord, clar. Roger... Lògic, com diem sempre, exacte. Igual que els ams, no?
Sí, exacte.
Que depenent del que intentem anar a pescar, doncs ja necessitem una mida o una altra.
Inclús he trobat que diu les soltes escalen. No sé si vol dir, suposo que deu voler dir escalen, vol dir que encara en algun lloc o altre es deu fer. No sé si aquí l'escala es fa o no, però en un lloc o altre es deu fer. Escalen a la caiguda del sol i a vegades a la matinada. I llavors és normal llevar-les abans de la sortida del sol. Aquestes sí que veus eren
allò que deien... D'aquestes que es deixen.
De l'altra setmana que deien que es deixen, el pescador se'n va a dormir, se'n va a dinar, se'n va a sopar o el que sigui, i llavors torna, sap el senyal amb aquella carbassa que et va fer gràcia l'altre dia, si és que hi posava un carbassa o una bandera o un suro, i llavors a partir d'allà vas estirant i trobes el peix emmallat en aquestes malles de les soltes. També s'agafen llobarros, bueno, rogers, que ja ho he dit, etc.
Molt bé, doncs, camiseta, aquesta paraula que m'ha agradat.
Aquesta t'ha agradat,
i soltes a aquest art, doncs, que avui també hem conegut aquí en aquesta petita secció on anem ampliant aquest diccionari mariner. Moltíssimes gràcies, Jordi.
A vosaltres, com sempre.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dos ulls, qui sóc, un...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El destacat de la jornada.
I el destacat de la jornada d'avui passa pel comunicat que ha fet públic Amnistia Internacional demanant que, un cop que ha acabat el judici oral, es posi en llibertat provisional a Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. Per demanar-ho es basen, entre altres moltes coses, en els mateixos arguments que ha donat la Fiscalia a l'hora de negar-se a demanar aquesta llibertat provisional. Sempre s'han esgrimit raons de, bon, doncs perquè assegurar-se la seva presència al judici, de, perquè pogués continuar el judici, perquè no marxessin sense que haguessin declarat. Bé, doncs ara el judici ja s'ha acabat, s'ha vist per sentència. Per tant, utilitzar els mateixos arguments, per què no posar-los ara en llibertat. També hi ha alguna apreciació més que s'ha fet en aquest comunicat i que volem comentar amb els responsables d'Amnistia Internacional que tenim a l'altre costat del telèfon i que és l'Adriana Ribas, que és coordinadora d'Amnistia Internacional a Catalunya. Adriana Ribas, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Per tant, vist el que han anat dient fins ara, és un sense sentit mantenir-los a la presó.
Sí, des d'Amnistia Internacional, dos dies després de que els empresonessin, ja a l'octubre de l'any 2017, vam denunciar que ens semblava que la presó provisional era una mesura que restringia de forma excessiva el seu dret a la llibertat d'expressió i de reunió pacífica, i aprofitant ara que ha acabat aquesta fase de judici oral, creiem que és el moment per tornar a revisar la seva situació, i per això hem instat doncs, a la Fiscalia a que segueixi doncs, aquesta indicació que li fem, no?, de deixar-los en llibertat provisional.
De fet, i tal com expliqueu en el comunicat, independentment de quin sigui el veredicte del judici, no té cap mena de lògica a mantenir a presó unes persones, sobretot tenint en compte que aquesta presó, recordem, des del 2017, és excessiva, no?, en el temps, no respon a mesura.
Sí, de fet, els estàndards internacionals de drets humans ja alerten que com més s'allarga les mesures de presó preventiva, més important és que s'analitzi rigorosament la necessitat i la proporcionalitat d'aquesta mesura. I en aquest cas, per l'impacte en drets humans que té una mesura tan estricta i tan contundent com és la presó preventiva, Amnistia Internacional, per això instem des del primer moment, però ara, encara més que mai, quan han passat tants dies, tants mesos, no?, que es faci efectiva la seva llibertat.
I, de fet, al final de tot el comunicat, precisament, recordeu això que ens acabes de dir ara, perquè s'apliqui també a la resta de presos polítics.
Sí, la presó provisional de la resta d'encausats també és un bon moment per sotmetre la revisió. Canvia el context i, per tant, és important que es vagi revisant constantment si hi ha altres mesures tenen menys impacte, no?, com a la seva vida, com és de forma tan evident que la presó preventiva sí que el té, si hi ha altres mesures que són menys lesives en aquest sentit i que, per tant, es podrien aplicar amb el mateix objectiu. Per això, bueno, fem també extensiva aquesta opció de revisió a la resta.
I recordeu que aquest cas està... Bueno, aquesta és una lectura que jo faig, però molt agafat amb pinces, en el sentit de que una cosa és cridar la gent a la subversió i una altra cosa és que la gent es manifesti lliurement a davant de qualsevol lloc, i que això darrer en cap cas es pot considerar delicte.
Sí, de fet, Amnistia Internacional, des del primer moment sempre hem recordat que Jordi Sánchez i Jordi Cuixart eren ciutadans particulars i presidents d'organitzacions de la societat civil en el moment dels fets que s'han investigat. I com a ciutadans particulars i com a presidents d'organitzacions de la societat civil tenien dret a promoure manifestacions i reunions pacífiques que estiguessin a favor del referèndum de la independència de Catalunya. Si es demostrés que aquestes manifestacions pretenien obstaculitzar una operació judicial que era legítima, això podria ser objecte de retret penal, però no d'atribuir-los delictes tan greus com són la rebel·lió i la sedició. Nosaltres des del primer moment ja hem mostrat preocupació per la naturalesa d'aquests tipus penals, dels quals se'ls acusa que són molt greus.
I de fet recordeu també que el dret internacional i el dret a la llibertat d'expressió té determinades restriccions com protegir l'ordre públic o la seguretat nacional, però que per aplicar aquestes restriccions les autoritats han de demostrar que hi ha risc real i en aquells dies no ho van poder fer.
Sí, de fet és justament aquest element de necessitat i proporcionalitat. La restricció d'un dret fonamental ha de ser una mesura absolutament excepcional i justificada a l'haver de ser impossible trobar una alternativa. En aquest cas no ha passat, no hi ha hagut... les autoritats no han demostrat que aquestes restriccions sobre com és una mesura com la presó preventiva, que aquesta restricció sigui necessària i proporcionada en el cas de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, i és per això doncs, que una organització com la nostra ve demanant la seva llibertat des de fa doncs, un any i mig.
Al final del comunicat expliqueu que vosaltres no fareu pública l'anàlisi i les conclusions de com ha anat el judici fins que no se sàpiga la sentència. Per què?
Sí, nosaltres al llarg de tot aquests mesos que ha durat el judici hem pogut fer observació al Tribunal Suprem, hem assistit a totes les sessions com a públic, i aquesta feina d'observació és una feina que fem habitualment no només aquí a l'Estat espanyol sinó a molts altres països, i complementarà l'anàlisi que fem de la sentència un cop s'emeti. I per tant fins llavors diguem que bé, no farem declaracions sobre el judici, no farem pronunciament sobre el judici a l'espera de tenir tota la informació del judici, que és bàsicament la sentència el que queda, i poder fer una valoració global.
En el nostre cas, és a dir, en el nostre entorn, aquest és un cas excepcional. Hi ha molts més casos d'aquestes característiques a d'altres països del món, o realment és un fet puntual?
Bé, al món hi ha moltíssimes casuístiques de persones vinculades al món de la societat civil empresonades, i efectivament bé, cada cas amb les seves particularitats no el fa... Cada cas és molt, molt especial i s'ha de tractar també en base doncs, a la legislació del país, al context en el que es produeix, amb les garanties de drets humans que es donen en diferents països respecte al funcionament de processos judicials, etc. És molt difícil comparar, però sens dubte a altres països del món la societat civil es veu empresonada i els seus drets es veuen restringits en moltes ocasions.
Aquí a Catalunya hem tingut la visió de que les entitats que heu vingut a fer d'observadores en aquest judici no heu tingut totes les facilitats que, bueno, que alguns considerem que haurien d'haver tingut. És real aquesta visió? És a dir, com a entitat, heu pogut treballar lliurement o no ha estat tan fàcil?
Nosaltres hem fet observació en molts altres judicis de l'Estat espanyol, en moltes altres ocasions. El que fem és sol·licitar al tribunal fer aquesta observació, diguem, d'una forma oficial, que això el que suposa és gairebé que tens un espai no, dins de la sala per poder fer aquesta observació. En aquest cas, a Amnistia Internacional, ens consta que també altres entitats ho van fer, ho vam sol·licitar al tribunal i bé, el tribunal no va acceptar que hi hagués aquesta reserva d'espai o aquest paper, diguem, d'observadors de forma oficial, però bueno, en el nostre cas això no ha impedit doncs, que assistíssim com a públic a fer la mateixa feina. I per tant hem pogut, amb una mica més d'impediments, diguem, de logística, no? Perquè no és el mateix que poder accedir a la sala en un espai reservat, especialment els primers dies en què hi havia doncs, molt interès mediàtic i la part de públic era una mica més complexa de garantir un espai, però bé, doncs, fent cua, com molta de la gent que ha pogut accedir com a públic a aquest judici, hem pogut fer la feina d'observació que a la fi aquest era el nostre objectiu.
I finalment, jo no, o molts no en som massa optimistes sobre aquestes peticions que estan fent, que esteu fent des d'Amnistia i a les quals s'hi afegeixen altres entitats de drets humans. Creieu que això funcionarà o... És a dir, que us faran cas o creieu que malauradament no?
Bé, nosaltres seguirem treballant i denunciant la situació de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. Seguirem insistint en demanar la seva sortida en llibertat provisional. Esperem que la decisió del tribunal sigui doncs, en aquest sentit, d'excarcerar-los, i si no és així, doncs, valorarem quines altres formes tenim de seguir fent treball per aconseguir que els drets de Jordi Cuixart i Jordi Sánchez doncs, siguin respectats.
Adriana, t'agraeixo molt que ens hagis atès. Molta sort, bona feina, i estem esperant que hi hagin aquestes conclusions, bueno, aquesta sentència, per poder escoltar les conclusions definitives d'Amnistia Internacional sobre com ha anat el judici i quina valoració en feu vosaltres d'aquests 4 mesos de sessions. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Fins a reveure, allà. Molt bona tarda. I on sí s'ha posat ja punt i final, sembla, és aquell famós parc aquàtic que s'havia de fer a la platja de Tarragona, a la platja de Tamarit, i que tenia l'enfrontament de les entitats conservacionistes de la zona. Daniel.
Doncs sí, finalment, i segons ha anunciat avui el nou govern municipal de Tarragona, s'ha fet pas enrere en aquest parc aquàtic que havia d'entrar en funcionament aquest cap de setmana a la platja de Tamarit, davant d'un espai natural a la desembocadura del riu Gaià. Ja tenim les primeres reaccions d'una d'aquestes entitats que s'hi havia oposat frontalment. Parlem de l'associació mediambiental La Sínia i en parlem amb un dels seus responsables, amb l'Héctor Hernández.
Héctor Hernández, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Suposo que satisfet.
Home, sí, la veritat és que, en general, transmetre l'alegria de moltíssimes persones. El WhatsApp, com te pots imaginar, des de mig matí que no ha parat, i la veritat és que sí, content personalment, però també content a nivell... O sigui, transmetre també l'alegria de molta gent de la zona.
De fet, està previst... Daniel, ara comentaves una darrera hora, i és que sembla que a les 5 de la tarda, és a dir, d'aquí a poca estona, l'Ajuntament dona explicacions.
Exacte, sí. Això s'ha conegut a través d'un comunicat, i justament a les 5 de la tarda està previst que el portaveu del govern Tarragona, en Xavier Puig, doncs, doni més dades d'aquesta marxa enrere del projecte que... Héctor, si et sembla, fem ràpidament un recordatori. En què consistia aquest parc aquàtic i bé, també com valoreu doncs, que l'Ajuntament de Tarragona hagi decidit tirar-lo enrere?
Doncs mira, abans que res, agrair a l'Ajuntament de Tarragona, a part, evidentment, de la reacció que ha tingut el nou consistori davant del projecte, doncs també la transparència i que doncs, s'ha posat en contacte amb tothom via xarxes socials i ara que ens faci aquesta roda de premsa. No? Doncs esperem que això sigui la tònica dominant i l'Ajuntament de Tarragona doncs, que es vagi manifestant d'aquesta manera. El projecte, doncs mira, el projecte venia a ser un parc inflable, com tu dius, un parc aquàtic d'inflables davant de la platja de Tamarit, situat entre dos espais naturals del valor, com és la desembocadura del riu Gaià i l'espai natural de Tamarit Punta de la Mora, i a part de tot això, del fet d'estar envoltat d'aquest paratge doncs, encara prou ben conservat, doncs és una zona on els darrers anys el nivell de pressió turística ha augmentat moltíssim i realment això doncs, ha posat en alerta el veïnatge pel fet de que ja una miqueta doncs, arribava al límit, pensem, de pressió turística. No? I una miqueta això és el que ha fet esperonar a la gent, als veïns i, evidentment, a l'entitat ambiental de la qual formo part, doncs per posar el crit alerta i queixar-nos demanant que això no tirés endavant.
Aquest parc inflable l'havia doncs, demanat, per entendre'ns, s'havia promogut per part d'un càmping que hi ha a la zona i, de fet, des de l'entitat sou especialment crítics amb algunes de les iniciatives que des d'aquest equipament turístic s'havien doncs, anat prenent, perquè justament per accedir a la platja s'ha doncs, de transitar per zones doncs, que són d'ús turístic i fins i tot doncs, també aquest parc aquàtic hagués pogut fer una crida més turisme i també complicat la circulació en una zona on per accedir també l'accés és... No és pas fàcil, eh? No és un accés fàcil per tota la ciutadania.
Sí, exacte. Una miqueta, la qüestió d'això al final és el que tu bé dius, no? Estem en una zona en la qual doncs, s'ha incrementat turísticament molt tota la zona, aquests càmpings que hi ha aquí. De fet, estem en una petita plana al·luvial del riu Gaià en el qual hi ha 3 càmpings situats. han augmentat moltíssim les places que ofereixen aquests càmpings. Com altres càmpings, doncs s'ha canviat el model, ja no és aquell càmping de caravana i de tenda de campanya, sinó que bàsicament són bungalows i bungalows un al costat de l'altre, i això ha incrementat moltíssim la gent que utilitza aquests espais. Per tant, pensem que ha d'haver una regulació de tot això d'aquí. De fet, ja fa anys que estem insistint a l'Ajuntament de Tarragona i a la Generalitat de Catalunya que cal posar, no m'agrada dir límits, sinó regulació, el tema contaminació acústica, els accessos, el que tu deies, no hi ha cap aparcament públic per poder arribar fins a la platja, i per tant cal posar ordre a tot això. I aquest parc aquàtic una miqueta el que feia era sobrepassar això, no? No tenim controlat tot el que està passant i afegim un altre element més, no? És el que et deia abans, segurament per això la gent s'ha revoltat, no? Pel fet de veure que patim un descontrol important a nivell turístic, i el que vol la gent és poder conviure amb el turisme.
Escolta'm, i finalment, hi ha un fet que no pot passar per all, és que vist com s'ha, d'alguna manera, tirat enrere el projecte, quan s'ha fet i de quina manera, dona tota la sensació de que aquest era un projecte diguéssim que estava molt a l'òrbita de Josep Fèlix Ballesteros, i que un cop doncs ha passat la seva figura com a alcalde de Tarragona, el projecte queda desinflat, aprofitant una miqueta la tipologia de la iniciativa, no? Sembla això.
Sí, una miqueta. Jo crec que també, evidentment, el nou govern que ha entrat amb això ha sigut molt més receptiu, no? Som conscients que aquests darrers anys el paper de turisme de Tarragona doncs s'ha tirat endavant, però, com et deia abans, creiem, la ciutadania en general, pensem que hi ha hagut o que hi ha un cert descontrol turístic, hi ha massa pressió turística en aquesta zona d'aquí, i serà el que tu dius o no, però en tot cas sí que és veritat que agraïm al nou Ajuntament de Tarragona doncs que hagi pres consciència de quina és la situació i que hagi fet aquest canvi, no? A partir d'aquí, el que sí que ja li hem demanat a l'Ajuntament i li demanarem quan ens puguem reunir amb ells, doncs és això, no? De que posi control al turisme i que faci compatible la conservació del territori, la conservació del litoral, amb el turisme, que evidentment doncs segurament té coses bones.
Doncs escolta'm, aquesta és una realitat. Realment això del turisme, jo crec que un dia hem de fer una trobada, eh? És a dir, hem de fer una reflexió sobre... I no sóc turismofòbic, eh? Perquè ara, actualment, si no dius que el turisme és el millor del món, és un turistafòbic. No, jo no sóc un turistafòbic. Però sí que és veritat que em resisteixo a vendre'm el país perquè hi hagi gent que vulgui conèixer-lo. En tot cas, que el coneixin com està. No el transformem allò que ells volen trobar. No sé si coincidim.
Totalment d'acord, eh? I mira, nosaltres fins fa uns anys fèiem activitats amb els càmpings, no? Muntàvem Festa de l'Arbre, fèiem activitats, perquè era això, no? Era un turisme segurament més racional. Ara mateix hi ha un descontrol a tots els nivells, qualsevol cosa que veus al voltant d'això, com no s'hi ha marcat límits, doncs clar, aquests límits s'han sobrepassat, no? I tenim aquesta sensació que tu dius, ens estem venent una miqueta al país per quatre sous, perquè al cap i a la fi també sabem, malauradament, que no són sous de qualitat i que a sobre són poc estables, no? Per tant, sí, totalment, quan vulguis, ne parlem, perquè al territori n'hi ha molts exemples. I doncs mira, si el parc aquàtic serveix per fer una crida a parlar del turisme més racional, doncs endavant.
Doncs vinga, agafo la paraula i fem-ne un dia una xerrada amb tranquil·litat. Repeteixo, no es tracta de petar-se el turisme, sinó es tracta de racionalitzar el turisme. I això a ciutats com Tarragona, per exemple, passa a ciutats com Barcelona, passa a la Costa Brava, a les Terres de l'Ebre, al final, aquell camí que havia de ser perquè un pagès anés a plantar arròs s'està convertint en una rambla de ciclistes amunt i avall, perquè el pagès pobre no pot ni anar a plantar l'arròs perquè li passen 30 bicicletes per sobre, no? Vull dir que estem així més o menys per tot arreu. Sí. En parlarem. Moltíssimes gràcies i sentirem què n'ha de dir a l'Ajuntament de Tarragona ara a les 5 a la roda de premsa. Héctor?
Exacte, molt bé.
Que vagi molt bé, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per preocupar-vos per aquests temes.
Que vagi bé, fins després, a reveure.
Vinga, adéu.
Doncs estarem atents, eh? Daniel, si hi hagués alguna qüestió d'aquestes destacables i destacades i tal, ens ho fa saber, no?
Intentarem recuperar les paraules que facin des de l'Ajuntament de Tarragona, també per saber el perquè d'aquesta marxa enrere. Sí que és cert que aquesta qüestió, no sé si s'entendrà també dins de tot aquest pla mediambiental, de protecció mediambiental de l'anella verda de la ciutat, que s'havia plantejat també dins dels acords d'investidura del nou govern de Tarragona.
Que, per cert, és la primera roda de premsa que fa, no? Sí o no?
Bueno, podríem dir que és la primera de temes que no són de...
Estrictament
de pacte o de posar en funcionament del govern, sinó si ja de la primera decisió prou contundent que pren el govern, podríem dir-li.
I perquè ho entenguem tots, i contextualitzem la notícia, s'ho val? És a dir, el projecte dels inflables al mar era tan important com per fer una compareixença d'última hora a les 5 de la tarda, o bueno, és aquesta inèrcia de l'inici que sempre fa que es doni una certa volada al principi dels mandats?
Bé, entenem que les dues coses. Sí que és veritat també que evidentment enviar un comunicat i només dir fem això, doncs suposo que també voldran donar explicacions a la premsa en aquest exercici de, que entenem, que haurien de fer qualsevol polític, de donar la cara i explicar i argumentar els perquès, doncs, de les seves decisions, i en aquest sentit entenem que doncs també evidentment si fan marxa enrere amb el projecte, doncs per què fan marxa enrere amb el projecte, al final forma part d'aquesta dinàmica, no?
Doncs aviam què diuen. Gràcies, Daniel. Fins després.
Fins ara.
A reveure.
El concurs del Far.
I com sabeu, cada setmana us proposem un concurs, el concurs del Far, un concurs que aquesta setmana ens porta una proposta i un premi a les Terres de l'Ebre. Judit, què hi posem aquest any, aquesta setmana al sac?
Doncs aquesta setmana sortegem un menú entre setmana per a dues persones al restaurant L'Estany Casa de Fusta, situat en ple Delta de l'Ebre. És un dels primers restaurants a obrir en ple cor del Delta de l'Ebre, i amb el propòsit no només de recuperar i mantenir la tradició de la cuina deltaica, sinó també d'arrelar les tradicions dels avantpassats, ja que també ofereixen diverses activitats, com perxa, anar amb carro de cavalls, bicicletes de quatre persones i moltes activitats més, així com també animalets que tenen a la granja, que també es poden visitar, i per participar i poder entrar en aquest sorteig, primer ens heu de respondre al nostre Facebook i al Twitter, que és el que us faria més por si haguéssiu de passar la nit sols a la platja. A tu, Cano, que és el que et faria més por o respecte?
A mi, que és el que em faria més por i respecte? Hosti, trobar-te tu, una por?
Que dolent que ets, no?
No.
Tranquil, que no et faria res. Si et digués, no m'aproparia gaire, que vols que et digui.
Soc la Judit. No, que és broma. Escolta'm, em faria por... No ho sé. Què em faria por?
És que no tinc idea. Que et robessin o algo, no sé.
Sí, o algo així. Bueno, trobar-me una banda de jo què sé, de lladres, no? Que t'atonyini. O emportar-te per la... que se t'endugui la corrent i quedar-te ofegat allà al mig del
mar. Exacte. Que pugi, no?
O que s'aparegui... No, ja està. Estàs a la platja i se t'apareixen tots els esperits dels pescadors que han mort a la llarg de la història en aquella platja, no? I surten del mar...
A mi no em faria por, això.
Ah, no? Jo sí.
No, perquè si tu no els has fet res dolent, ells no et faran res, no?
Va, però és que
o és que
no
has fet algú.
Jo és que saps la vida que jo porto, i ja saps el que vull dir, jo tinc moltes coses que pagar.
Sí, sí.
I segur que em farien coses dolentes. Sí, que sortissin del mar amb aquella bruma, saps? Aquella bruma allà... O trobar-me a la platja... Un d'aquells mossens rotllo El Resplendor, saps? Aquells mossens vestits de negre amb un paraigües que t'apareixen, serios, saps? Tu has vist aquestes pel·lícules? Això sí que em faria por.
Tu mires moltes coses de fantasia. A mi em fa més por la realitat, no sé, perquè sempre els homes... Sí, els homes en general. A mi em faria més por ja. Que vingués un home i em fes alguna cosa, més que els animals, o així, perquè crec que els animals tampoc s'aproparien gaire. Com a molt un cranc blau et podria pessicar algun dit
Bueno, un dit del peu, bueno, si només és un dit del peu, saps, però el problema és depèn de com vagi, si passi alguna altra banda. Bueno, en tot cas, escolta'm, que ens ho digui la gent, que comparteixi amb nosaltres el que creu que li faria més por d'estar, que li passés una nit en una platja, allò, estàs a la platja tranquil·lament i que ja m'explicaràs, Judit.
Jo no aniria.
A la nit, a la platja.
I a més sol, perquè si anessis sol, si vas amb més persones, bueno, pots fer altres coses, però sol...
Encara. No, doncs aquesta és la proposta que us fem aquesta setmana. Ens heu d'explicar les respostes, ens les podeu escriure a les xarxes socials del FAR. Al Twitter som el FAR FM i al Facebook som el FAR. I el correu no l'utilitzeu, ja és igual, no val la pena. El FAR FM...
En Facebook i Twitter ja en tenen prou. I recordeu que està en joc un menú entre setmana per a dues persones al restaurant L'Estany Casa de Fusta, situat al ple cor del Delta de l'Ebre.
Doncs
una
vinga,
molt bona proposta.
I tant que sí, escolta, ja m'han dit que s'hi menja molt i molt bé, eh? És a dir, que no ens ho podem deixar perdre. Judit, moltíssimes gràcies, que vagi bé.
Gràcies a tu, fins ara.
Fins ara.
A jugar.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram, @alfarfm, Twitter, @alfarfm i Facebook, @alfarfm.
I al llarg d'aquesta tarda reflexionarem sobre la publicitat. Això ho farem d'aquí una estona. Aneu fent memòria d'anuncis que hagueu vist fet per famosos o que es facin en contextes molt concrets. És allò de la responsabilitat social corporativa. Per exemple, un anunci que ha fet fortuna últimament i que, de fet, és l'origen del que parlarem d'aquí poc més de 20 minuts, és el d'Estrella Damm, no? Aquest anunci que crida al respecte, a cuidar el medi ambient, a la recuperació del fons marí. Un anunci que fa una empresa cervesera que genera moltes llaunes que acaben al fons del mar. És aquest. Doncs aquesta empresa cervesera, que a més de generar moltes llaunes que acaben al fons del mar i que genera també uns envasos de vidre que no són reutilitzables, sinó que els hem de reciclar amb tot el dispendi energètic que això genera, i que a més fins fa 4 dies lligava les llaunes de sis amb aquestes argolles de plàstic que tan mal fan als peixos i a les tortugues, ara aprofita aquesta vena medioambiental que tenim tots i amb un molt bon anunci, amb una bona música, una bona imatge i una bona pel·lícula, intenta remoure'ns a nosaltres a l'esperit ecologista. És una mica com el que fa Repsol, que patrocina el temps. Ells que fan hidrocarburs i que són la principal empresa de l'estat espanyol responsable del canvi climàtic, perquè a través de la crema dels seus productes generem CO2 que va parar a l'atmosfera. Què hi ha de veritat de tot això i què hi ha d'oportunisme? En parlarem de tot això d'aquí 20 minuts. Us deixem descansant, escoltar les notícies i tornem.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Tinc la maleta al cotxe, ja ho he agafat tot, no em vull deixar res. Cada sortir bé va començar tot fa uns anys. Cada sortir bé serà nosaltres, però hem dit prou. Tanco per últim cop la porta, marxo amb la sensació que avui m'ho deixo tot. Guardaré records d'aquell temps i faré el cor fort, trobaré el moment de mirar enrere. Allò que vam ser, no obriré les mans, fugiré corrent, pujaré el terrat que vagi caient. Una pluja d'estrelles, jo només en vull una. És el moment de prendre deixarem que el temps ens doni l'espai. Ganes de riure, ganes de mirar endavant. Vull notar aquest vent, vull sentir-lo a la cara. I si un dia en un carrer torno a veure i no som estranys, ens serà fàcil entendre que ens vam estimar. Aguantaré el fred que em fa estar despert, buscaré el meu nom per trobar la sort. I un cop...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.